M'acusaven de monòton o repetitiu, i ara de dispers. Jo crec que tot plegat es pot deure a una curiositat infinita. Carlos Saura.
Paco Plaza ha aconseguit deixar-nos mal cos amb el terror costumista de Verònica. Amb ell analitzem l'obra d'un dels seus cineastes preferits, Carlos Saura.
Cállate, por favor, Amelia, las niñas... Las niñas duermen, y además haz lo que te digo, que se despierten y se enteren de una vez quién es su padre. Un sinvergüenza. Eso es lo que eres, un sinvergüenza.
A la nostra col·lecció d'intocables hi afegim una obra mestra de Billy Wilder. Amb El gran carnaval va demostrar que era molt més que un gran director de comèdia.
I can handle big news and little news. And if there's no news, I'll go out and bite a dog.
Marc Garriga entra a Memento disposat a rastrejar aquelles pel·lícules que van influir en la gestació d'una sèrie de referència, The Wire.
Who's winning?
No one wins. Once I just loses more slowly.
Relaxa't.
AICAT comença. Memento.
Doncs sí, ja tornem a ser-hi. Benvinguts al programa on només hi ha una cosa que ens agrada més que mirar cinema.
I és recordar-lo, el muntatge musical Un home que no cria corbs, com els personatges de Carlos Saura, sinó músiques i efectes, el Quimet Garcia. Recordant amb vosaltres Ferran Auberni
i Josep Maria Bunyol. Estem molt i molt contents perquè avui en aquest segon Memento ens acompanya un director que amb la seva última pel·lícula ha aconseguit sacsejar la cartellera. Déu-n'hi-do.
I tant, ha sacsejat la cartellera, Auberni, i ha fet tremolar molts espectadors, jo m'hi incloc, ho he de confessar, que surten de veure Verònica, doncs això, amb una mica de mal rotllo al cos, que és del que es tracta. Aquesta història d'esperits al barri de Vallecas de Madrid que et deixa, doncs, de mal rotllo. Avui és amb nosaltres el Paco Plaza i no només per parlar de mal rotllo o de terror.
Això serà d'aquí uns minuts. Abans, escoltem l'error de càsting, com és habitual aquí a Memento. Un error de càsting avui amb una actriu que coneixem de ben petita.
Ai, sí.
I que
i
ha
tant.
Crescut davant els nostres ulls. Això passa
sí.
Habitualment, eh?
És com... No, seria com l'Antoine Duanel, com el Jean-Pierre Léaud, que el coneixem de molt més petit i l'hem viscut de més gran fins i tot amb l'Albert Serra ara darrerament, amb la mort de Lluís XIV.
No, però... no sé si a ella li agradaria la comparativa o no.
No, jo crec que no. Si està escoltant-nos, perdona'ns. Però és veritat que hi ha actors que creixen sí. Davant nostre i que van passant de generació en generació.
De fet, el Quim Gutiérrez és un altre d'aquests que segurament podríem considerar que li ha passat això, no?
I
que
tant.
Estàs dient.
I van començar gairebé juntets.
Era l'amiga més propera del Quim Gutiérrez, ara per això el mencionàvem, al cor de la ciutat.
Diem amiga més propera per no dir que eren una mica que noviets, no?
Som així, tenim aquestes coses, els de la ràdio.
Som prudents.
L'hem vist també en pel·lícules avui a la nostra protagonista de l'error de càsting, pel·lícules com Una casa de bojos, aquella noia d'Erasmus que venia de Tarragona, no? La recordeu?
No tenia gaire paper en aquella pel·lícula que es va rodar a Barcelona amb tot d'actors europeus, però aquell moment en què ella deia soc de Tarragona, és un dels que més recordo, fins i tot del tràiler. Sí. Recentment, a més, ha estat una de les actrius de la comèdia Mil coses que faria per tu, i ara més s'estrena com a presentadora de TV3 amb el programa de retrobaments Estàs igual. Aquest és el càsting més compromès de la carrera de Cristina Brondo.
El càsting més horrorós de la meva vida, me'n recordo perfectament perquè va ser un càsting final per una pel·lícula. Vaig arribar, em van maquillar, em van pentinar, em van posar roba. Al meu costat estava la meravellosa Elena Naya, que també la van maquillar tot igual. Jo em sentia en aquell moment doncs, molt insegura, i quan va començar el càsting no podia vocalitzar. És a dir, no sé què em passava a la boca, no podia, no em sortien les paraules. I llavors em van dir, tranquil·la, no passa res, espera't una miqueta i torna a entrar. Em vaig esperar, vaig tornar a entrar i una altra vegada el mateix. Realment era com, com si no tingués saliva, com si no tingués llengua, i va ser horrorós. No vaig ser capaç de fer-lo, i quan vaig sortir, doncs, me'n recordo perfectament que vaig anar al carrer, em vaig sentar en un banc, vaig començar a plorar com si no hi hagués demà, i me'n recordo que vaig trucar al meu repre i li vaig dir, m'agafo un temps perquè no sé què em passa, i bueno, era per, també per temes personals, que no estava molt allà, i òbviament, doncs, m'estava, doncs, alterant la meva actuació, amb la qual cosa, doncs, vaig parar uns mesos, i després vaig tornar amb tota l'energia del món i totes les ganes, i per sort mai més em va tornar a passar.
Una pel·lícula dura 2 hores, però el seu record es pot allargar per sempre.
Paco Plaza, benvingut a Memento.
Moltes gràcies.
No sé si ets conscient que has alterat el record ja per sempre que alguns teníem d'aquest anunci, de l'anunci de Centella.
Bueno,
pues un gamberro,
m'ho prenc com un piropo enorme, perquè el que volíem era, dins de la pel·lícula, dins de Verònica, el que intentàvem era fer una pel·lícula molt clàssica de terror, però amb moltes referències culturals, no? a la meva infantesa, i a la infantesa jo crec que de moltíssima gent a tot l'estat.
Recordem que Verònica es basa en l'únic cas de fenòmens paranormals recollits en un informe policial. Aquest vernís costumista, podem dir, que té la pel·lícula, la fa encara més terrorífica,
Sí, però jo crec que ens fa més por allò que tenim molt a prop, no? Allò que podem reconèixer, com que no és un castell a Transilvània ni és una... aquella casa gòtica victoriana anglesa, no? Sinó que ja ho vam fer amb Rec, com vaig fer Rec amb el Jaume Balagueró, sí. Fèiem aquell edifici d'illa de l'Eixample supertípic, no? Que era molt reconeixible de Barcelona, i en aquesta ocasió en Verònica ho hem fet amb Vallecas, però que Vallecas podria ser Bitxe o podria ser l'Avinguda de la Plata de València, que és jo, on jo vaig créixer, no? que jo crec que a qualsevol ciutat de tot l'estat espanyol tenim en la perifèria els mateixos blocs de ladrillo vermell, una miqueta lletjos, no?
Uh-huh. Esteu ampliant el mapa turístic de l'estat, perquè aquell edifici de Rambla Catalunya on transcorria Rec, les dues primeres, hi ha molts curiosos que s'hi acosten. No sé si ara també s'organitzaran rutes Verònica a Vallecas.
No sé, però és veritat que a Rambla Catalunya sí que el senyor, l'amo de la finca, ens ho deia, no? Que venien molts turistes, no? I jo sovint veig a Twitter gent que ve d'Itàlia, pues, o de França, o de qualsevol país, i es fa la foto, no, al portal. Aquí és el portal de Rec, no? Jo crec que l'home estava una mica allà fins als nassos, perquè la gent intentava entrar a l'edifici, pujar l'escala per trobar aquells espais que reconeixia de la pel·li, no? I va esdevenir una miqueta una atracció de fèria.
Sabem que acabes de tornar de Toronto, de presentar Verònica. Com era tot plegat? Estàs satisfet?
Toronto és el festival més important de Nord-Amèrica, no? A més, ha estat el primer lloc com hem sortit la pel·li, i jo tenia moltíssima curiositat de saber com la gent acolliria la pel·lícula, no? Perquè n'hi ha moltes referències culturals molt nostres, i ha estat espectacular. O sigui, ha estat millor del que pensàvem, i en l'aspecte de vendes, pues, no podem estar més contents, la veritat.
Molta diferència, però, realment, entre el públic nord-americà i l'espanyol?
Verònica és una pel·lícula que tenen molt protagonisme els nens, i fa molta gràcia la manera en què parlen, no? I llavors això en la traducció... pues no sempre s'ha encertat, però jo crec que en aquesta ocasió hem salvat molt bé els obstacles, i l'humor ha funcionat, però sobretot ha funcionat la por.
Paco, al llarg de la promoció de Verònica, en alguna ocasió has dit que vindria a ser aquesta proposta teva una mena de seqüela no declarada o encoberta d'una pel·lícula magistral que ens agrada molt, que és Cria Cuervos, de Carlos Saura, perquè en totes dues veiem la realitat i els fantasmes que envolten el món de la infància, i no només això, sinó que a més hi ha la connexió evident de la presència de l'Anna Torrent, que allà era la nena i aquí és la mare. No sé si a l'hora de fer el guió, de treballar la pel·lícula, aquest referent era un dels que tenies sempre present.
Sí, per a mi ha sigut com una brúixola, no? El que més m'agrada de Criar cuervos, i que és una cosa que passa molt a la filmografia de Saura, també ocorreix al Séptimo dia, que és una altra pel·lícula que m'agrada moltíssim.
Mm-hmm. Ara la comentarem,
És que ell posa... És com que la pel·lícula no és subjectiva, no és com un narrador que conta la pel·lícula des de fora, sinó que utilitza la mirada de la nena perquè siga ella la narradora i la que dota de sentit a allò que passa a la pel·lícula, no? El que ocorreix a la pel·lícula no és ni cert ni és mentida, és cert per a la nena. I llavors la lògica de tota la pel·lícula, tant en Cria cuervos com a Verònica, és la lògica d'allò que la nena creu que és veritat, no? I això em sembla superinteressant, de l'aproximació a l'univers infantil de Saura, que pren molt seriosament la fantasia, no? És una cosa... la frontera entre la realitat, la fantasia, de lo que la nena percibeix, de com ella veu les coses i com som realment, és nebulosa.
Però durant el rodatge vas poder parlar amb ella dels records que té del treball de Carlos Saura, o no?
Sí, le daba una brasa. Jo li deia, Anna, si me pongo muy pesado, dime, por favor. Perquè tota l'estona jo li demanava, no? I quan vau fer allò de la cançó de la Janet, com fèieu? I quan vas dir a càmera mirant, quiero que te mueras, ese momento, ¿cómo era, no? I ella em deia, jo ho recordo, ella ho recorda superdivertit, el rodatge, i recorda que menjava el Vips tots els dies, perquè hi havia un Vips davant de la casa on rodaven. Però la pel·lícula, ella el que recorda és que Saura va ser extremadament carinyós amb ella i que tenia molta cura de que les nenes estiguessin a gust, perquè... Un rodatge no deixa de ser un ambient una miqueta hostil per un nen, no?
Doncs estirem el fil dels teus records per comentar tres pel·lícules que t'hem demanat que ens triïs, ja han sortit dues d'elles a la conversa, d'un dels teus directors de capçalera. Avui, a Memento, Carlos Saura.
La verdad es que yo nunca me había planteado seriamente el hacer cine. Yo creo que el golpe definitivo, o sea, que el que me encauzó un poco y me orientó fue mi hermano Antonio. Y siempre me estaba diciendo que lo que tenía que hacer yo era dedicarme al cine y dejar la fotografía, o por lo menos simultanearlo.
Un home que va néixer a Osca el 1932 en una família que respirava passió per l'art. La mare, pianista, li va inculcar l'amor per la música, molt present, evidentment, al seu cinema, sobretot en l'etapa més recent de la seva carrera. El germà és el pintor Antonio Saura.
D'adolescent es va iniciar en la fotografia, ara ho escoltàvem, una activitat que ha seguit compaginant amb el cinema. A la manera del seu amic i admirat Luis Buñuel, a inicis dels 60, va rodar el seu primer llargmetratge, Los Golfos, una mostra de cinema realista sec i brut que no s'oblidava de la cara més lírica de la realitat.
En absolut, el reconeixement internacional li arribava sobretot amb La caza, Os de plata a la millor direcció al Festival de Berlín el 1966. Saura assegura que un dia, ell diu, que un dia Sam Peckinpah, director famós pel seu tractament estètic de la violència, doncs li va assegurar que La caza havia influït en el seu cinema.
Home, doncs
jo m'ho crec.
És per explicar-ho. Si t'ha passat això, sí. Jo ho explicaria cada dia, en tot cas. Va iniciar la seva etapa de pel·lícules produïdes per Elias Querejeta, que potser aquí és la nostra etapa preferida del seu cinema, en què aconseguia unir la militància antifranquista amb un cinema poètic amb elements onírics. A partir de l'any 81, amb Bodas de Sangre, bona part del seu cinema s'ha dedicat a construir poemes visuals pensats per homenatjar tota mena de gèneres musicals, del flamenc, el tango, passant per la Jota, per la Jota.
Bé, doncs, situat una mica Carlos Saura, descobrim quina és la primera de les pel·lícules d'aquest director que ens ha triat Paco Plaza.
¿Qué te parece? ¿Verdad que tengo buen gusto? Claro que sí. Mi enhorabuena a los dos. Pero Pablo es mucho mayor que tú.
Estás loco, Julián.
Todos tenemos nuestras manías. Las mujeres tienen que ser delgadas, esféricas. Por eso hay que hacer ejercicio, Ana. Pues eso es lo que debe ser una mujer moderna.
Sentim els tambors de Calanda que uneixen Buñuel i Saura. I la primera pel·lícula que ens ha triat Paco és Pipermín Frappé, de l'any 67. Una història, sobretot, sobre l'obsessió, però també molt sobre l'enveja, no?
Totalment. A mi és la pel·lícula que em sembla més polanskiana de Saura, no? És veritat que és molt buñuelesca, perquè tot en Saura ho és, però A mi em recorda moltíssim al Quimérico Inquilino o a inclús a La Semilla del Diablo, no? I té allò una miqueta també com Vértigo de Hitchcock en el doble paper que fa Geraldine Chaplin, que és en aquest moment és la musa absoluta del Saura. I aquesta etapa del Saura m'agrada especialment perquè la trobo molt, molt artística, molt experimental. És com un mestre al moment cènic de la seva carrera que no és conformista, que experimenta, que fa les pel·lícules intentant encontrar un llenguatge diferent cada cop. I a més una película que m'entusiasma, me parece una película muy libre y sobre todo hay algo muy poco acomodaticio en Saura, ¿no? Que es algo que echo de menos a veces en otros directores populares hoy en día, porque yo creo que él de alguna manera insistía mucho en no repetirse a sí mismo, ¿no? En aburrirse y en no aburrir al espectador. Y esto yo lo valoro mucho.
És molt difícil aconseguir això realment, eh? Vull dir, entenc que és molt honest per part d'un creador de poder-ho fer, però alhora també quan saps, descobreixes el que funciona, no? Suposo que això també et passa a tu com a creador, Paco, de dir, ostres, com ho puc fer per anar una mica més enllà, però alhora sempre clavant-la, no? I sabent què és el que el públic m'acabarà valorant.
El éxito es una droga, genera adicción. O sea, cuando haces algo que funciona con el público, cuando estás en una sala llena de gente disfrutando con lo que tú has hecho, el miedo a no volver a conseguirlo es atroz.
La poda cebra, sí,
sí. Te puede paralizar. Y entonces la manera de autodefenderte es refugiarte en aquello que sabes que más o menos puedes dominar o que sabes hacer. Entonces, por eso para mí es tan admirable cuando alguien se reinventa, ¿no? Porque si no, pues acabas haciendo como hacen, no sé, como podemos pensar todos en algunos casos, ¿no? Acabas haciendo como la misma película una y otra vez.
Totalmente de acuerdo.
Recomanem des d'aquí, com el Paco Pipermín Frapé, sens dubte que el guió escrit pel propi Saura, per Rafael Azcona, el gran guionista del cinema espanyol habitual també de Berlanga, i per Angelino Fons, ens presentava la història de Julián, que era José Luis López Vázquez, aquest espanyol mític gris, no? que tan bé sabia representar ell, un metge radiòleg amb una vida molt poc interessant, que s'enamorava de la dona d'un amic seu, que a més estava interpretat, i això també era simbòlic i important, el paper del marit autoritari era Alfredo Mayo, un actor que havia participat en moltes pel·lícules durant el règim, que havia participat en films de propaganda i que, per tant, simbolitzava també aquell estat autoritari que Saura posava en qüestió en moltes de les seves històries de l'època, no?
Sí, también es que yo creo que la censura de la época lo que obligaba era buscar una manera metafórica de hablar de las cosas, ¿no?
La estimulaba, ¿no?
Sí, yo creo que en toda esa época, en Ana y los Lobos también, en toda esa época de Saura hay un gusto por el simbolismo que viene impuesto por las condiciones vitales en las que vivían en España, claro. Entonces, esa presión ambiental te obligaba a buscar los resquicios y quizá acabó generando cosas tan interesantes que nunca se hubieran producido de haber vivido en un estado democrático.
Sens dubte, parlàvem que és una pel·lícula que ens tracta molt el tema de l'enveja, i Saura assegurava haver tingut molt present durant l'escriptura de la pel·lícula una sentència de Miguel de Unamuno que ho deixa claríssim. L'enveja va néixer a Espanya, és la gangrena de l'ànima espanyola. Això va dir Unamuno i Saura ho va il·lustrar molt bé en imatges.
Anem a... Només d'Espanya, però?
Jo crec que l'enveja és un esport universal, ja no de cap nació en concret.
És veritat que és la gangrena, però jo dic que no només d'Espanya, em sembla.
No, jo crec que és una característica humana consubstancial
per això,
no? Però vaja.
A veure si n'anem aprenent una miqueta.
A veure si anem millorant l'espècie, mica en mica.
Ja ens ho recordes, això fa molt temps que ens ho deien, eh? Imagina't.
Sí, estem parlant de l'any 67, imagina't.
Per això.
Ara anem a la segona pel·lícula que has triat.
Ana, ¿por qué no llamas a la puerta antes de entrar?
Estaba la puerta abierta.
¿Qué quieres?
Rosa dice que la pistola no es mía.
¿Qué haces con esa pistola? ¡Déjala inmediatamente!
Cálmate, yo me encargo de eso. Vamos, Verano, ¿para qué quieres tú una pistola? Es un juguete de muchachos, ¿no crees?
Me la dio papá y es mía. Pregúntaselo a Irene.
Sí, ya lo creo que te la dio. A ver, déjame verla. Es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Es una Luger Parabellum calibre 38, sin duda.
Doncs sí, evidentment és Cria Cuervos.
Obligada.
L'hem ja mencionada, l'ha comentada el mateix Paco, diu que és segurament la millor pel·lícula de Saura. L'has vist, curiositat, Paco? Quantes vegades l'has vist abans, o la vas veure, vaja, parlem en passat, abans d'iniciar el rodatge de la pel·lícula teva?
Doncs pues un parell de vegades. L'he vist moltes vegades al llarg de la meva vida. I també vaig passar-li el DVD a l'actriu principal, no? A la Sandra Escacena, que fa el paper de la Verònica, perquè entengués el que jo volia de melancolia infantil, de contemplar el món a través dels seus ulls, no? Per mi això era superimportant. I també l'ús de la música, no? En el cas de Verònica hem utilitzat, per motius cronològics, Eus del Silencio, com una mena d'equivalent al simbolisme que tenia Janet, no? en la pel·lícula de Cria Cuervos. Però Cria Cuervos jo crec que és un miracle, perquè les pel·lícules tu intentes fer-les d'una manera, no? Tu sempre es diu que tu escrius una pel·lícula, rodes una altra, montes una altra i la que s'estrena és diferent a totes, no? I que el teu control sobre com aquella pel·lícula del guió a la pantalla ha canviat, el teu control no és absolut. I n'hi ha factors que influeixen. I jo crec que la barreja de factors a Cria Cuervos va aconseguir aquesta obra mestra que d'alguna manera és per casualitats, no? Per haver trobat l'Anna Torrent, per haver escollit aquesta cançó de Janet i no una altra. És com una constel·lació, todos los astros se alinearon para construir algo mágico y que trasciende cualquier plan, ¿no? Es como tú puedes intentar disponer una serie de elementos, pero luego la propia película cobra una vida propia que te acaba devorando.
Una història explicada en dues edats per l'Anna Torrent, de nen als 8 anys, i la Geraldine Chaplin d'adulta, als 29, que recorda la mort dels pares, com va anar a viure amb una tieta autoritària, de nou l'autoritarisme com a símbol, la Mònica Randall a la pel·lícula, i una nena que se sent molt fascinada i propera a la mort de manera molt personal, molt sentida, fins i tot responsable se sent d'alguna de les morts de la família, i va experimentant també, com comentàvem amb el cas de Verònica, una realitat pròpia amb unes al·lucinacions i amb unes converses que té, doncs, amb algunes de les persones que ja no hi són, no? Per tant, la mort, sense ser un film de terror, Cria Cuervos, sí que té una presència inquietant a la pel·lícula, no?
Sí, totalment. És una vivència de lo fantástico desde lo infantil, no? La niña cree que tiene poder sobre la muerte de las personas y la película no te lo desvela que no sea así, porque la película está de su lado. A mí esto es lo que más me fascina de Cría Cuervos, que la película es la imaginación de Anna Torrent puesta en imágenes y me parece, vamos, o sea, a mí es una película que me pone la carne de gallina cada vez que la veo, ¿no? Hay una secuencia que he copiado directamente en Verónica, que es una secuencia cuando están las niñas jugando, que se pintan un bigotito, y yo he hecho un equivalente con una, cuando están jugando como a jugar a las Misses, ¿no? A Miss España. Pero para mí el espíritu era intentar reproducir esa escena que cada vez que veo Cría Cuervos no doy crédito de cómo consiguió Saura. Y mira, también me recuerda en cierta manera a Estiu 93,
sí,
¿no? La película de Carla Simón. Sí, es el
que no lo comenta justamente ahora. Es que es joc. Sí, sí.
Que té aquesta cosa com de nenes jugant i que d'alguna manera tu sents com que estàs mirant per un forat, no? Que hi ha un tros de vida davant de la càmera. I això és màgia, no? Això no passa sovint, no? Trobar vida davant de la càmera.
A més, el joc entre passat i present està lligat de manera magistral, que té molt també d'una altra pel·lícula de Saura molt interessant, que és La prima Angélica, i que no té res a envejar. A mi, veient Cria Cuervos, sempre em ve al cap Maduixa Silvestres de Bergman, no? Aquell joc del passat i el present que interactuen sense que hi hagi cap moment en què els personatges se sentin estranys o vivint un fet impossible, no?
Totalmente. Sí, o sea, en ese sentido, en el dominio de los tiempos paralelos es fabulosa la película. Y no, fíjate que no había caído yo en lo de la referencia a Bergman Y si es verdad, o sea, es muy similar como utiliza Saura les panoràmiques a com les utilitza Berman en Fresa Salvaje, sí. Uh-huh.
Tot això ho has pogut parlar amb ell una mica, també, amb Saura?
Amb Berman, no,
no, no. Això ens queda una mica més complicat. Bé, estem parlant de fantasia, també, sí, llavors, sí. Bé, no sé, en somnis. Però sí, Saura, que li has pogut preguntar aquestes coses, com tu feies? T'ha donat algunes claus o no?
No, ell ha vist la pel·lícula, sí. Però jo és que ara he estat viatjant com dues setmanes i ha estat impossible de trobar-nos, però estem emplaçats a fer un dinar a casa seva. I sé que ella gaudi, li ha agradat la pel·lícula i s'ha emocionat de veure Alana Torrent tants anys després i evidentment pues, per a ell pues, és molt bonito sentir su herència, ¿no? en tan evidente, ¿no? En una pel·lícula, ¿no? y entonces pues muy prontito hemos quedado para comer un día juntos en su casa y hablar y vamos, para mí va a ser uno de los
De
estas cosas que dices,
¿no?
Jolín, es que estas cosas que te sientes un privilegiado en la vida, ¿no? De poder sentarte con uno de tus maestros, de tus referentes y poder preguntarle, ¿no? De, oye, ¿y Janet por qué?
Però en qualsevol cas no ho has fet de manera prèvia, sinó després, ¿eh? No ho has volgut avançar a aquest moment.
No, és que no he tingut mai contacte personal amb el Saura. Ha sigut després, com que he parlat d'ell tantíssim a totes les entrevistes i conec la seva filla i a l'home pues, li ha agafat curiositat, no? Veure, aquest home que diu que això sembla criar cuervos, a veure que me l'envien. I le mandamos un link para que la vieran en casa i que la disfrutara i poder-hi luego comentar-la.
Clar que sí. Doncs Cria Cuervos és la segona pel·lícula que ens ha destacat avui al Paco Plaza. Tenim una tercera.
Dicen que el tiempo lo cura todo. No lo sé. Por extraño que parezca, todo empezó como una historia de amor.
Es por culpa de una hembra.
El séptimo dia, una pel·lícula que ens retorna aquest Saura que tant ens agrada.
Sí, hem fet un salt en el temps aquí,
sí,
totalment.
Hem saltat una mica i ens explica aquell crim real de Puerto Urraco a través i filtrat pel guió del Ray Loriga i rodat per un Saura que torna a estar en plena forma.
Totalment.
Per què ens la destacaves?
Mira, vaig dubtar moltíssim, perquè també m'agrada també m'agrada molt Deprisa, que em sembla una obra mestra. M'agrada molt Goya en Burdeos, que crec que és una pel·li molt infravalorada. Però aquesta, El séptimo dia, tenia en comú en la meva l'estar basada d'alguna manera en fets reials i també per aquesta seqüència musical de Una rosa és una rosa, perquè jo tengo un recuerdo muy fresco de estar viendo la película en el cine y decir... ¿Tendrá los cojones de dejar la canción entera? O sea, estarme aquí 4 minutos viendo unas niñas bailando Mecano.
Es que pasem de Janet a Mecano, al claro. final, en el cinema de Saura, ¿eh?
Y me pareció grandísima. Y es una película que me parece el último gran Saura en la faceta narrativa. Luego, ¿sabes? Se ha dedicado a hacer sevillanas, flamenco, tango, jota... hacer unos despliegues estéticos preciosos, pero como narrador yo creo que esta es como la última gran peli, ¿no? que hizo, recuerdo una Victoria Abril aterradora, hay una secuencia que golpean una bombilla y la luz va y viene sobre su cara. Saura es un gran no en vano tiene una formación artística amplísima y como fotógrafo, las fotografías de los años 50 son espectaculares, ¿no? Y es un hombre que compone imágenes que se te quedan grabadas dentro, ¿no? Yo me acuerdo de esta de Victoria Abril, me acuerdo de las niñas bailando Una rosa es una rosa y una interpretación de José, me acuerdo de José Luis Gómez. Es una película que me transmitió una pesadumbre. Creo que explicaba aquello que de vegades de la España negra, ¿no? La España negra es allò que tu veus en El séptimo dia, ¿no? Es como una representació del drama español rural, de las envidias del pueblo pequeño, de los rencores que explotan, de la pasión contenida, que para mí lo une mucho a Blasco Ibáñez, por ejemplo, que es otro de mis referentes, ¿no? Y que creo que en El séptimo dia podemos rastrear mucho la huella de Blasco Ibáñez, ¿no? De esos volcanes que corren por debajo de las pequeñas comunidades que están a punto de explotar.
I fixa't que aquests dies, revisant-la, tornem a dir, Carlos Saura no roda terror, però en els moments finals en què hi ha la batuda que busca els personatges que han comès els crims, la batuda em recordava moltíssim a l'escena final de La nit dels morts vivents, i no té res a veure, però aquell moment en què es desplega amb helicòpters i tots els guàrdies civils amb les escopetes, recorda molt aquella escena final també aterradora de La nit dels morts vivents.
És tremenda, és tremenda. És que... No, es que además me gusta mucho reivindicar a Saura porque creo que ha habido una generación entera de cineastas que no le han rendido la pleitesía que merecía. Y me alegro mucho cuando, por ejemplo, Raúl Arévalo en toda la promoción de Tarde sobre de Tarde para la Ira nombraba a Saura como uno de sus referentes, porque yo creo que es quizá, o sea, con Almodóvar quizá el último grandísimo director que hemos tenido y que ha viajado. Ha estado presente en Cannes, en Berlín, en grandes festivales, ganando premios, haciendo películas prestigiosas en todo el mundo, que es algo de lo que realmente ahora mismo no andamos muy sobrados, ¿no? Y me parece que habíamos, que de alguna manera nos hemos saltado de Buñuel a Almodóvar, ¿sabes? Tengo la sensación de que nos hemos dejado a Saura por el camino y me gusta mucho que generaciones de gente joven puedan verlo y valorarlo, ¿no? Yo ocasionalmente soy profesor en la Escuela de Cine de Madrid y siempre intento ponerles películas de Saura y los chavales flipan. Claro, dicen, pero bueno, pero esto es una barbaridad. O sea, tú ves Cría Cuervos y dices, pero ¿por qué no se está hablando de esto todo el rato, ¿no?
Sí, sí, tota
la raó. Mica a mica ho anirem aconseguint.
A veure si William ha pogut fer una mica de justícia a Saura gràcies al Paco Plaza.
Un petit granet de sorra, perquè això en un futur es corregeixi. Per tant, Paco, infinites gràcies per haver jugat avui amb nosaltres, per ajudar-nos a apropar la figura de Saura. Una abraçada i molta sort amb tot el que li hagi de passar en el futur a Verònica.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Escolta, en Ferran, ja saps que en aquest programa, a banda de parlar bé d'alguns directors, com el Paco Plaza i el Carlos Saura, que teníem ara a Memento, aquí també ens agrada repartir llenya. Ho saps, això, no?
Ho vaig aprenent, sí.
Sí, perquè tenim un tràiler sincer.
Però ho fem amb carinyo,
sí, evidentment. Però nosaltres no som, eh? Nosaltres només emetem el tràiler, eh? Sí, amb la veu del Carlos Labó.
Ja ets el responsable, tu, de clicar aquí, juntament amb el Quimet Garcia, perquè si tu
diguessis... Ai, tu res, no?
No, som, sí. Sí,
escolta'm, aquí com el govern...
Ens estem embolicant, que ho sàpigues. Però digues.
Aquí com el govern, signem tots sí. o no ho fem, eh?
No, sí. D'acord. Jo signo, a mi m'agrada.
En tot cas, el que et volia dir és que en l'espai del tràiler sincer no només aprofitarem per repartir...
Castanya.
Castanyes a grans blockbusters, que això sempre és fàcil, no? Mm-hmm. El cinema més comercial, el que està pensat per atraure el públic, doncs qüestionar-lo sempre és divertit i és fàcil. Però és que aquí també ens atrevirem amb algunes produccions, per dir-ho així, més de prestigi. I és el cas de la d'avui. Mira tu.
Això hauria d'haver estat televisió, perquè has posat una cara. Ha estat la d'avui. Has posat una cara que...
Perquè és que ja t'he dit que això del tràiler sincer no ho decidim nosaltres.
El micròfon
és absolutament tot. Responsabilitat doncs de Carles Dabó, que ara ens ho explica.
Hi ha pel·lícules vibrants, trepidants, que ens mantenen clavats a la butaca del primer segon a l'últim. Experiències inoblidables i èpiques que ens recorden per què ens agrada passar tantes estones en una sala fosca. Churchill no és una d'aquestes pel·lícules. It is time to win this great war. La nova recreació a la pantalla de la vida del famós primer ministre britànic, o de 48 hores de la seva vida, per ser més exactes, és el més semblant a un llibre de text en imatges.
Mr. Churchill.
Ens explica els dubtes de Winston Churchill, reticent a enviar els soldats britànics a través del canal de la Mànega per desembarcar a Normandia i intentar variar el rumb de la Segona Guerra Mundial. Per entendre'ns, és la cara B del Salveu al soldat Ryan, només que una mica més discursiva i tirana avorridota.
The invasion of France, taking the German army head on.
Es veu que Churchill no volia autoritzar una nova carnisseria com la que ell mateix va conèixer de prop a Gallipoli durant la Primera Guerra Mundial. Però no patiu, que la pel·lícula us ho explicaran una vegada i una altra.
I don't want to make the same mistake.
The forces are not carrying out your plans.
Una pel·lícula tan rigorosa com plana, que de vegades ens fa dubtar si no és un anunci de puros o de whisky.
Afortunadament, Brian Cox es converteix en un Churchill perfecte. El pobre Brian Cox, de qui no tothom recorda que va ser el primer Aníbal Lecter del cinema a la pel·lícula Hunter, sembla buscar una nominació a l'Oscar. Tot i que el mes de gener s'estrena La hora massa oscura, en què Gary Oldman també fa de Churchill. Ja és mala sort. La pel·lícula juga a la carta de la intimitat, de conèixer un estadista de fama mundial lluny de la tribuna d'oradors. En algun moment em sembla que hi apareixerà Albert Thom amb la seva trolley. O el que és pitjor, Bertín Osborne. Veiem a Churchill depressiu i vulnerable, parlant amb Eisenhower i coneixem més de prop la relació amb la seva dona, Clementine. Tots ho fan molt bé, però un espai de venda a domicili de la televisió resulta més emocionant. Dirigida per Jonathan Treplitsky i escrita per una historiadora, Alex von Tutzelman. La propera vegada, si hi afegeixen una persona experta en l'escriptura de guions, potser es farien un favor. Churchill, una pel·lícula que no està malament, però que et fa venir ganes de veure'n d'altres.
Queda dit, doncs, pel debò o per qui sigui, però aquí a Memento ja sabem què ens sembla Churchill.
Ja t'he dit que era responsabilitat col·legiada, per tant, una mica de cadascú sí que hi és en aquest tràiler sincer.
Escolta'm, avancem o què?
Que tens pressa o alguna cosa, és que m'ho dius així?
No, home, no, però per què? No.
Fins a les 11?
Fa por.
Fins a les 11 no marxis, eh?
Què? Que sí, que no marxaré pas. D'acord. Aquí em tens, encadenat.
Doncs va, què toca ara?
Jo volia proposar-te...
És que és el segon dia i encara no em sé l'ordre del programa.
Sí,
jo.
Que te'l saps. No siguis...
Però ara què toca?
Una mica de teatre, tu el domines, eh, que sí?
Amateur, sobretot, però vaja.
Sigui el que sigui, és teatre igual, o
sí.
No?
Sí, i molt digne. Moltes vegades molt digne. I ja ho parlarem en un altre espai, i ja ho parlarem a l'entrecaixes, en tot cas. De vull... vegades tan o més digne que el professional.
El que vull remarcar és que tu, evidentment, et coneixes l'escaleta de pe a pa, sí. del programa. I
estem, fent una comèdia aquí,
ara,
tens raó.
Una mica Joan Pere, Paco Morant.
Perdona, jo he sentit alguna promo d'ICAT que ens defineix com l'estranya parella.
Ja ho allargarem. Ah, sí?
Tu no ho has sentit?
No.
Doncs busca les promocions que s'estan sentint de Memento i ens defineixen com l'estranya parella.
A mi m'agrada especialment aquell moment, que és el d'ara, que és el que intento presentar, en el qual...
T'ho poso difícil, vols dir?
No. Només estic constatant que estem intentant avançar el programa i, bé, tenim unes certes dificultats, però, bé, ho
vivim... A veure, això és un programa de cultura i sembla...
Complicitat.
Sembla un vodevil, però...
És un programa. D'entrada és un programa. Sí. Un programa que es diu Memento.
De gent que li agrada el cinema.
Exacte.
I ja està.
I que, sobretot, li agrada què més? Què més li agrada?
Recordar el cinema.
Exactament. Bé, doncs com que ens agrada recordar el cinema, ens agrada crear
una
biblioteca.
Avancem, si us plau.
Sí, és que ho estic fent.
D'acord.
Si em deixes, veuràs que ho aconseguiré. A mi m'agrada arribar a casa, per exemple, i mirar-me a la biblioteca i trobar que tinc llibres o DVDs...
Per obrir, amb el plàstic.
Bé, això passa bastant, que sí.
Això,
a tu també?
I tant, DVDs i llibres.
Ara
sí.
Ja ho puc confessar, doncs, d'aquesta
manera. I Blu-rays encara és pitjor.
Bé, doncs, en qualsevol cas, si els tenim una mica ordenadets, doncs això ens facilita una mica la feina, perquè, clar, quan acumules material, doncs que estigui ordenat, tu pots dir, val, doncs jo ho ordeno per qualitat, no? Per aquells que són els imprescindibles. Doncs això és el que fem aquí a Memento, setmana rere setmana. La setmana passada ja vam començar amb aquest espai i què va ser? Ja no me'n recordo. Mira, quina pel·lícula era la que vam posar allà a l'estanteria de les imprescindibles?
Home, vam començar amb un Hitchcock, amb Frenesí.
És veritat.
Disculpa'm, has dit imprescindible o volies dir intocable?
Intocable.
Per nosaltres són intocables.
Ja sé per on vas.
Són les que col·loquem a la lleixa més alta d'aquella prestatgeria d'IKEA que tots tenim per guardar-hi els llibres. I no ens patrocina, que quedi clar. Però en tot cas,
de
tothom
moment.
Té aquella lleixa, exacte, de moment, amb llibres, la Billy i la Benno, que són els dos models que serveixen respectivament.
Punts perquè ens patrocinin.
Per llibres i per DVDs. Ho fem llarg, això. Bé, en tot cas, a les intocables, avui ens quedem amb una de les obres mestres d'un altre gran del cinema, amb Billy Wilder, un dels grans que quan volia ens feia riure molt, però que sovint també ens va posar, com és el cas del que comentarem ara, ens posava al davant un mirall que ens exposava les vergonyes de tota la societat d'una manera que ens feia envermellir i molt.
El gran carnaval, Paramount Pictures 1951. Títol original, Ace in the Hole, As a la màniga. Dirigida per Billy Wilder.
Guió de Billy Wilder, Lester Samuels i Walter Newman. Amb Kirk Douglas, John Sterling i Richard Benedict.
Doncs ens posem una mica en situació, una mica més seriosos, no sé si ho aconseguirem, Bunyol, però
si ets tu.
Descrivim qui era el protagonista d'aquesta pel·lícula que tant ens agrada, que avui estem fent a Les Intocables.
Obra mestra.
És el Chuck Tatum, el periodista cínic i descregut, que, recordeu, és acomiadat d'11 grans diaris per la falta de disciplina. Arriba concretament a Albuquerque, que és una d'aquelles ciutats o poblacions que apareixen reiteradament al cinema, que em fa gràcia avui remarcar, Albuquerque.
És una terra de frontera, en certa manera.
Un home que arriba, doncs, en aquesta població just per cobrir la notícia d'un home, el Leo Minosa, atrapat en les profunditats d'una mina. Decidit a guanyar el Pulitzer, allarga l'agonia de Minosa i permet que, al voltant de la cova, s'organitzi realment un circ de curiosos periodistes i aprofitats que esperen el desenllaç del drama com voltors.
Charles Tatum? Work in New York, Chicago, Detroit.
What about the 200?
I was coming to that. Mr. Boot, I'm a $250 a week newspaper man. I can be had for 50.
Why are you so good to me?
I know newspapers backward, forward, and sideways. I can write them, edit them, print them, wrap them, and sell them.
Don't need anybody right now.
I can handle big news and little news. And if there's no news, I'll go out and bite a dog.
Billy Wilder sabia del que parlava, havia estat periodista al Berlín dels anys 20 i s'havia sentit especialment incòmode quan cobria notícies de successos. Ell havia explicat en alguna ocasió que es va sentir incapaç de sotmetre preguntes als pares d'un assassí i que, per tant, hi havia una part de la professió, aquesta part més groga, que no anava amb ell, per dir-ho d'aquesta manera. Res a veure amb el Chuck Tatum, per tant, la seva criatura amb qui tenia poc en comú. El primer guió acreditat de Billy Wilder, l'any 1929, ja tractava el tema i es titulava, d'una manera prou gràfica, El reporter del diable.
De fet, va concentrar la seva visió negativa de la professió en el personatge de Chuck Tatum, lliurement basat en el cas real, atenció, cas real de William Miller, el periodista del Louisville Courier Journal, que va cobrir el cas d'un espeleòleg atrapat en una mina de Kentucky, això el 1925, fa ja un bon temps, això.
Sí, fa unes quantes dècades. Sembla que el cas li va ser explicat a Wilder per un dels seus guionistes, amb qui treballava per primera vegada, el guionista de ràdio Walter Newman. És a dir, que mira, encara podem ser guionistes de cinema. Clar. Algun dia. No perdis l'esperança.
Bé, però bé, sí, potser algun dia.
Per què
sí.
No?
Jo et veig més a tu.
Bé, és igual, continuem. En tot cas, jo crec que el senyor Walter Newman...
Recorda el que et dic, però digues, Walter Newman, digues.
En sabia de fer guions de ràdio i va demostrar que també sabia fer guions de cinema, com és el cas d'aquest El Gran Carnaval que avui comentem a Les Intocables. El que t'anava a explicar és que un tal Victor Desney va acabar demandant Wilder, al·legant que ell havia estat el primer en fer-li conèixer la història i no aquest guionista que ara comentàvem. I la justícia li va donar la raó a aquest senyor Victor Desney. Per tant, Billy Wilder va tenir problemes als tribunals per aquesta pel·lícula.
De fet, Tatum no creu en les escoles de periodisme, assegura que si no hi ha cap notícia, sortirà al carrer a mossegar un gos i mostra poc respecte, evidentment, fins i tot per una eina sagrada de la seva professió. Encén els mistos, rascant-los contra el carro de la màquina d'escriure, un gest realment que funciona, que té molta força, simptomàtic també, no?
Sí, i que ara no podem fer, perquè si rasques un misto amb la pantalla de l'ordinador, el més probable és que et facin fora de qualsevol redacció.
Sí, pensava que podies rascar-lo aquí amb el micròfon, que també té aquesta part rugosa.
Això seria una cosa així, no?
Sí. Però ho estàs fent amb el dit.
És que ho estic fent amb el dit i queda molt malament. Bé, seguim endavant. El periodista, com ja hem dit a l'inici, no és l'únic que surt malparat en tota aquesta història. Només cal fixar-se en els personatges del xèrif, que segur que recordes que porta aquella serp de cascabell en una caixa, i la dona de la víctima, la dona del Leo Minosa que està atrapat a la mina, que és una mena d'Eva temptadora en un jardí de l'Edèn, més aviat tirant a desèrtic, no gaire exuberant, que és el de Nou Mèxic, i que pronuncia, per cert, aquest personatge, una de les grans frases del cinema de Wilder, que m'encanta recordar.
Va, vinga, recorda.
Sí, en tot cas, hauríeu d'imaginar-vos que ara poso veu de dona fatal, que no és el cas. Però en tot cas, ella diu: jo no reso perquè si m'agenollo se'm trenquen les mitges. És perfecta aquesta frase, és d'aquelles que hauria de figurar a tots els manuals de frases antològiques de cinema.
A veure, tornem-la a dir, jo no reso perquè si m'agenollo se'm trenquen les mitges.
Veus, a tu t'ha quedat més seductor.
No.
Sí.
No, però, a veure, Bunyol, no pretenia que anéssim per aquí, eh? No, jo simplement volia fixar una mica més a la memòria aquesta frase. Ho tornem a fer o què?
Un notari. Home, no
cal. Vols que
ho no? faci el Quimet García, ara.
Fem Quimet, entra.
Fem un concurs de fan fatals a Memento. No, jo, en tot cas, volia dir que aquesta frase no la va escriure Billy Wilder ni cap dels seus guionistes com el Walter Newman que comentàvem abans, sinó que va ser, segons la llegenda, idea de l'esposa de Billy Wilder, la senyora Audrey Young. Per
és
tant, felicitacions
això.
A la senyora Young.
Segons la llegenda, m'agrada que ho remarquem,
perquè no hi érem nosaltres.
No. La pel·lícula realment funciona, com un mirall gens deformat, diria jo.
Dolorosament real, no?
Sí, realment molt proper a la realitat de tot el circ que se sol organitzar al voltant dels fets luctuosos i no tan luctuosos. La veritat és que tot el que és la crònica de successos, i això avui en dia encara passa.
Ara hi hem posat nom, és l'efecte Badoc.
Es veu tot plegat en les multituds de curiosos que envaeixen als voltants del turó dels Set Voltors. En realitat, un decorat construït a Nou Mèxic que es va mantenir pels turistes, per cert.
El turisme cinèfil continua, ja en aquell moment i ara, continua tenint molta anomenada i cada vegada més.
No han canviat tant les coses, doncs, vol dir, tot plegat.
No, malauradament, per la visió que dona de la societat i del periodisme, no gaire. Precisament, aquesta visió negra que estem dient, no només de la professió periodística, sinó de la societat en el seu conjunt, per part d'un director que, com dèiem, era sobretot famós per les seves comèdies, no va acabar de caure amb gràcia alguns crítics que potser també es van sentir al·ludits, vés a saber. Això és el que escrivia. Això és el que escrivia en el moment de l'estrena el crític Bosley Crowther al New York Times el dia 30 de juny de 1951.
Un drama cínic i sòrdid sobre un periodista corrupte, contraposat al panorama horrible d'una multitud morbosa, ens arriba amb tot l'impacte d'una plantofada rabiosa a la cara a Ace in the Hole, la nova pel·lícula de Billy Wilder que es va estrenar ahir al Globe. Lamentablement, en l'exposició de trucs i enganys, el senyor Wilder ha deixat que la imaginació prengués les regnes del seu conte, presentant una visió distorsionada de la pràctica periodística i, a més, un drama grotesc. Ace in the Hole està debilitada per una trama construïda de manera maldestra i pobra que basa la seva força en suposicions que no són únicament ingènues, sinó també absurdes. No es pot negar que hi ha periodistes despietats i que un d'ells podria treure rèdit d'un desastre per al seu benefici personal. Però creure que podria controlar una història d'aquest calibre mentre altres reporters es mamen el dit és senzillament increïble. La ment conspiradora del senyor Wilder hauria d'aturar-se durant un parell de dies.
Clar i català, o clar i anglès,
no li va fer cas, sort d'això, de no aturar-se durant dos dies, perquè necessitem, de fet, ara ho podem fer a través de, per exemple, les intocables, no? Agafar el DVD, el Blu-ray, l'estreaming, el que vulguem, el servei de vídeo a la carta, i poder contemplar aquestes meravelles, no? Com per exemple el Gran Carnaval.
Com va dir en el seu moment Fernando Trueba, que només creia en Billy Wilder, doncs gràcies a Billy Wilder que va seguir treballant sense descans. En tot cas, jo no sé si va ser per aquestes crítiques o per altres motius, la taquilla no va acompanyar el Gran Carnaval en la seva estrena i el film es va reestrenar amb el títol, ara sí, de The Big Carnival, perquè, com hem dit abans, el títol original del Gran Carnaval és As a la màniga, Ace in the Hole, i la productora va decidir reestrenar amb aquest canvi de títol que es correspon amb el títol que va arribar quan es va estrenar a l'estat espanyol, el Gran Carnaval. En tot cas, ens sap greu per aquest crític del New York Times, però nosaltres, es digui As a la màniga o es digui El Gran Carnaval, ens sembla, com deies tu, una obra mestra absoluta que sap radiografiar tots els sectors d'una societat morbosa i perversa i, a més, que no ho hem dit, Kirk Douglas està perfecte en un paper que d'entrada li feia a ell mateix una mica de respecte perquè desafiava bastant les convencions de l'Star System. És un personatge cínic i tirana desagradable, però el Kirk Douglas ens agrada molt en aquesta pel·lícula perfecta.
Estic convençut que aquí a Memento, a Les Intocables, no serà la primera vegada que destaquem un títol de Billy Wilder Wilder en té molts, però aquest és un dels que especialment ens il·lusionen a tu i a mi, eh? Que sí, Bunyol?
No serà l'última vegada, no.
Som molt de Willy Wilder aquí a Memento, també.
Estàs escoltant Memento a ICAT.
Esperem que sí, que això és el que estigueu fent. Ja sabeu que aquí al programa volem saber quins són els records cinèfils de personatges populars que d'entrada, per la seva trajectòria, no relacionaríem mai amb el cinema o poques vegades, com a mínim.
Volem que ens expliquin una escena de la seva vida relacionada amb el cinema com qui dibuixa una seqüència amb vinyetes, com si ens estiguessin dibuixant un còmic. Per això en diem l'storyboard. Avui és el torn del Roger de Gràcia.
Home,
que...
el president...
El president, sí.
El president.
Sí, sí, ell va dient que és el president.
Sí, eh? Jo li faig cas.
Sí, a veure, anem en compte que no és una bona època pels presidents, eh? Vull dir que a veure què passarà. Que no ho digui molt, en tot sí, cas. Sí, vaja, a banda de presentar l'estat de Gràcia, el Roger sempre ha demostrat que té un punt d'actor, eh? Des de que era un mindundi,
sí.
Fins als temps actuals.
I un tio que li agrada molt el cine, eh?
Molt.
De records relacionats amb el cinema en tinc moltíssims. Recordo, per exemple, anar amb la meva àvia al Cines Texas i començar una pel·li, després la següent, i després quedar-nos un altre cop a veure la mateixa pel·lícula. Recordo molt El llibre de la selva, i segurament ella també ho devia recordar perquè la va veure 200.000 vegades. Però el record més xulo que tinc és que el meu pare, que treballava en un bar al metro, a sota, una mica tipus estació d'enllaç, una clienta que tenia era taquillera de Palacio Balanyà. I a Palacio Balanyà s'estrenaven coses molt xules com E.T. I aquesta senyora, quan hi havia una cua que feia la volta a tota la illa, venia i ens deia: passeu per aquí, passeu per aquí. I ens colava al cine. I vam aconseguir veure E.T. i Superman colant-nos per davant de tothom, i va ser una experiència brutal, clar. Poder entrar allà en aquell moment màgic i a més entrar gratis i a la fila que volguéssim, jo ho recordo com un dels moments més xulos relacionats amb el cine.
Recorda tant de Memento, a ICAT.
Seguim endavant el nostre recorregut particular d'avui. Ja tenim aquí assegut a la taula el Marc, Marc Garriga, molt bones.
Bones.
Benvingut a Memento de nou.
Què tal?
Hem resistit. Gràcies. Una setmana més.
Sí, aquí som una segona setmana, això vol dir que la cosa funciona. Sí.
Has reincidit, eh?
Sí, seguiré reincidint. No patiu, que jo seré aquí al peu del canó.
Insistent, clar que sí, Marc.
Hem de fer allò d'un còctel. No estem parlant d'influències, eh? Parlem de... Jo us presento tres pel·lícules, que les fiquem a la coctelera i ens donarà resultat d'una sèrie de televisió que recomanem als oients de Memento. És aquest l'experiment.
Sí, el joc. El joc.
Doncs vinga, comencem amb la primera. South Central Los Angeles. Trets, un barri marginal, aquesta veu profunda. Estem parlant de Boys in the Hood. És el debut aclaparador de John Singleton, l'any 91, 24 anys només, i ja el van nominar a l'Oscar de millor director. I
quins
evidentment...
Quins records! És que ara, de cop i volta, no, he tingut la imatge meva, perdoneu, l'experiència... Sí. El cinema Esverdi de Barcelona, clar, d'això en fa un bon temps.
Això és curiós.
Em vaig acollonir molt amb aquesta pel·lícula.
Hi ha molta gent que recorda perfectament a quins cinemes ha vist determinades pel·lícules, sí. I de vegades, quan ho dius segons davant d'aquí, et miren com si fossis un ésser d'un altre planeta.
Perquè és l'experiència. No?
Però jo recordo perfectament, i de cinemes que ja no existeixen, per exemple, no? I ara m'ha agradat molt quan has recordat perfectament el cinema.
John Singleton.
I segur que et va colpir, perquè... a l'edat que teníem aleshores,
clar.
Uns més grans que d'altres, però ens va colpir força perquè per mi va ser i continua sent un dels retrats més realistes de la vida en un, de la supervivència, vaja, més que la vida en un barri marginal dels Estats Units.
No? Potser millor que un Spike Lee, que de vegades es fa una mica pesadet.
Sí,
i que potser... Que més, no?
I que hi posa un punt d'humor que a la vida real no sé si acaba d'existir.
Exacte.
Segona influència. All right, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall.
What's my name?
Popeye Doyle. If he doesn't like you.
Aquest que crida és Gene Hackman, The French Connection, que és la crònica d'uns polis que fan el que faci falta per desmantellar una xarxa de narcotràfic i comencen punxant els telèfons. Això és una pista bastant important de quina és la sèrie que recomanarem avui. També torna a ser un retrat realista, cru, també, aquella jungla urbana anys 70.
Aquella persecució
del cotxe i el tren. I molt crític amb la policia de Nova York. També això és important de cara a la sèrie d'avui.
Na cidade de Deus.
A galera fugiu. Pega a galera.
Cidade de Deus, la ciutat de Déu, aquesta, perquè estem parlant tota l'estona i això és un comú denominador, el realisme, i jo crec que com a retrat realista, encara que sigui un altre món molt allunyat de Washington, de Los Angeles, de Nova York o de Baltimore, que és de la ciutat que parlarem, és a Rio de Janeiro, però aquesta pel·lícula de Fernando Meirelles és
brutal,
d'aquelles que et posa els pèls com escàrpies, que es
sí,
diu.
Sí, 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 sí.
Una pel·lícula sense pietat, el muntatge, el ritme, la música, tot plegat fa que t'endinsis en aquest món de les faveles de Rio.
I que en part va obrir aquest corrent de cinema entre d'acció i realista, com dius tu, llatinoamericà, perquè després va venir Tropa d'Élite, on hi havia el Wagner Moura, que ha acabat sent Pablo Escobar a la sèrie Narcos, que no és la que tractem avui, però que també comparteix una mica ingredients.
Ja arribarem, un dia farem Narcos, però avui tocava The Wire, que és per molta gent, no sé si aquí ho compartireu, perquè per mi també ho és, la millor sèrie, ara entrarem en debat, de la història de la televisió. Avui he tingut...
La millor, eh?
La millor.
A mi m'agrada més que El Soprano, que és normalment...
és la que es diu, no, també?
Per cada vez de dir O Soprano o The Wire. Jo em quedo amb The Wire de les dues, però n'hi ha moltes més de bones.
N'hi ha moltes més de bones,
però boníssima.
Però si algun dia... Exacte, dir quina és la millor és molt difícil, però...
Si has de fer-te el cultureta, has de dir The Wire.
Perquè hi ha aquest punt d'experiència, no? Allò que dèiem abans amb el Singleton i la seva pel·lícula, aquí passa una mica el mateix. Potser us va agafar en un moment de les vostres vides que això, no sé, us va sacsejar d'una manera especial.
Però jo crec que és una sèrie que a pocs de nosaltres ens agafa en el moment en què es va emetre realment.
Això
perquè
també
va ser una sèrie que en el seu moment, finals dels 80, la va veure no molta gent.
No va guanyar premis.
No va guanyar ni un sol Emmy.
No va guanyar premis.
I que després ha anat a foc lent, cuinant-se, la gent l'ha anat revisitant i s'ha convertit en una sèrie que molts opinen, com deia, de les millors de la història.
I ens estàs dient, doncs, que The Wire es fixa en aquests altres títols que ara mencionàvem,
no que
per exemple,
fixi, no
Ciutat
fixi,
de Déus, per exemple.
Clar, Ciutat de Déus és posterior.
Sí,
per això us deien posava abans la falca de això no és, són influències, són la coctelera.
A quin cine la vas veure? Ciutat de Déu?
A veure, no el recordo.
A veure si us ho estat inventant tot això del Verdi.
No.
Ciutat de Déu la va veure a casa, la va veure a home cinema.
Escolta, en tot cas sí que una cosa que trobo que és també molt curiosa tant de The Wire com de les tres pel·lícules que has esmentat, totes molt bones, és que comparteixen una de les frases que hem sentit al sumari inicial del programa, que a mi em sembla que resumeix l'esperit del que era aquesta creació del David Simon, que és quan el Przybylski, el policia d'origen polonès, davant de la dona que li pregunta, veient un partit de futbol americà, qui guanya, li diu ningú, només n'hi ha uns que perden més lent. I trobo que és una definició perfecta, no només de The Wire, sinó de les tres pel·lícules que has explicat.
I això que deia el Ferran de l'experiència personal, jo quan la vaig veure venia de treballar a la policia del país.
És veritat.
I per tant, per això faig molta incidència en com és de realista aquest retrat de The Wire. Realment la policia és així, no és CSI, és The Wire.
La policia als Estats Units.
La policia als Estats Units, però aquí
també,
aquí no arriba a aquell extrem, perquè és una policia més jove, però...
Vols dir
que
hi arribarem un dia?
Hi ha alguns aspectes que ja hi arribem, i, per exemple, en els jutjats hi arribem, a la política hi ha alguns aspectes que també surten reflectits, les clavegueres, que tan famoses últimament, a The Wire hi ha clavegueres a punta pala.
Veig, al Marc li agrada molt escriure, veig perfectament el guió del The Wire català, ja podries començar a escriure, per exemple, el Marc Pastor, també es podríeu ajuntar.
I protagonitzat per el Major Trapero.
Això no podia faltar.
No podia faltar.
Però, de veritat, planteja tu, Marc, Jo crec que tens informació de primera mà.
Hi hauria per fer unes quantes temporades, sense dubte.
Va, t'animem. D'entrada, t'animem a tornar la setmana que ve amb més relació de cinema i sèries, evidentment.
Aquí serem.
Va,
vinga.
Gràcies.
Memento, amb Ferran Auberni i Josep Maria Bunyol.
Doncs aquesta sintonia ens poden indicar dues coses. Una, que comença Memento,
sí.
L'altra, que acaba. No?
Molt bé, acabes de fer... M'has recordat el Coco del Barri Sèsam, eh? La diferència entre començar i acabar. Molt sí, bé, molt
doncs,
bé.
Doncs jo crec que estem en el punt de dir adéu, adéu,
sí, sí,
però
perquè...
no fins sempre, sinó no. Fins la setmana que ve.
Exacte. Ja ho sabeu que aquí el que diem és que només hi ha una cosa que ens agrada més que veure cinema.
Que és recordar-lo.
Acabem amb una darrera reflexió del director que avui ens ha permès conèixer millor un altre director, com un joc de nines russes, no? El Paco Plaza ens ha parlat de Carlos Saura i és Saura qui tanca el Memento d'avui.
He fet sempre la pel·lícula que volia fer. En cap cas no he fet cap que no m'agradés. En aquest sentit, sóc un privilegiat. Unes han estat bones, altres dolentes o regulars, però han estat sempre com he volgut.